Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Sabadell podria fer-se un lloc definitiu en el panorama cultural després de ser la capital de la cultura catalana el 2024. Així ho consideren des de l'organització que munta aquest certamen, entenent que el potencial de la ciutat hi és.
De fet, el president de l'entitat, Xavier Tudela, considera que exercir de capital serà una gran oportunitat per mostrar a Catalunya que s'està fent a Sabadell i aprofitar aquest títol anys després. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Sabadell, a nivell de Catalunya, és la gran desconeguda. La gran desconeguda en l'àmbit cultural. Jo he tingut l'oportunitat de visitar molta infraestructura cultural, de parlar amb molts agents culturals de la ciutat durant el període de preparació de la candidatura i, sincerament, fins i tot a mi m'ha sorprès l'enorme potencial que té Sabadell, i aquest enorme potencial que té el podrà mostrar durant l'any 2024, sense cap mena de dubte, arreu de Catalunya, però també sent una porta d'entrada al coneixement internacional de la nostra llengua i cultura.
Sabadell prendrà el relleu a Lloret de Mar com a capital de la cultura catalana d'aquí a 3 anys.
La ciutat se suma a les mobilitzacions per donar suport a la població colombiana que s'està enfrontant als carrers amb l'exèrcit i amb la policia per dir no a l'augment d'impostos per part del govern.
La plaça de Doctor Robert està acollint a aquesta hora una encesa d'espelmes formant la paraula Paz. És la primera concentració d'aquest tipus que es fa a Sabadell enmig d'aquesta crisi i ha estat impulsada per l'entitat Colòmbia Despierta.
I en esports, el Sabadell es prepararà el partit de dilluns contra la Ponferradina amb la necessitat de sumar els 3 punts.
Tot i que una victòria retallaria distàncies amb la salvació, el cert és que també depenen dels resultats dels seus rivals directes. Si els homes d'Antonio Hidalgo guanyessin els 2 partits que els queden i els seus rivals perdessin, es podrien quedar a la Lliga Smartbank.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures molt similars a les que hem tingut al llarg de la setmana. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana? Li preguntem al Sergi Mateo. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En general es mantindrà l'ambient assolellat al llarg d'aquestes properes hores. Tot i així, encara tindrem alguns intervals de núvols baixos a punts costaners, sobretot a la meitat sud, i sobretot també destacar els núvols que a punts del Pirineu i Prepirineu ja s'han desenvolupat i mica en mica fins i tot s'aniran fent més abundants i compactes. Ens podran deixar alguna precipitació en forma de ruixat feble a partir principalment de mitja tarda i sobretot a la meitat occidental de la serralada, tot i que també de forma més dispersa podrien arribar al sector oriental. Pel que fa a la temperatura, valors més alts, fins i tot al voltant dels 30 graus de màxima a punts de ponent, una tendència a l'alça de la temperatura que s'invertirà clarament de cara a la jornada de demà dissabte, quan la temperatura al centre del dia ha de ser més baixa, principalment a punts de l'interior. Demà també el que hem d'esperar és molts núvols alts i mitjans durant la primera meitat de la jornada. Es trencaran a partir del migdia, però a partir de llavors creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya, principalment a punts del Pirineu, Prepirineu i també el massís del Port. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt complicada en aquesta operació sortida, donat que el dilluns és festiu a Barcelona i també altres municipis de Catalunya. Trobem moltes retencions a tota la xarxa viària catalana. Ens centrarem a la xarxa més propera, Sabadell, on hi ha retencions a la C58, 2 quilòmetres a Ripollet en sentit Terrassa i 2,5 quilòmetres a Montcada en sentit Barcelona. També a la B30 hi ha problemes, 1,5 quilòmetres a Barberà en sentit sud i 3 quilòmetres de congestió a Sant Cugat en sentit nord en aquest cas. A Barcelona, trànsit molt dens a la ronda de dalt entre Pedralbes i Sant Gervasi en els dos sentits. Sabadell té potencial de sobres per esdevenir una de les millors capitals culturals des que existeix aquest títol. Així ho ha assegurat el president de l'organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. Tudela reconeix que la vitalitat cultural de la ciutat no és prou coneguda i considera que exercir aquesta capitalitat el 2024 serà una molt bona oportunitat per obrir-la a Catalunya i al món. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'endemà de la signatura de l'adhesió de Sabadell com a capital de la cultura catalana el 2024, el president de l'Associació de l'Esdeveniment, Xavier Tudela, s'ha s'ha mostrat convençut que la ciutat deixarà el llistó molt alt.
Però jo estic convençut per tot el que he vist durant el període de preparació de la candidatura i el que vaig veure ahir. Estic convençut que Sabadell pot desenvolupar una de les millors capitals de la cultura catalana de la història, no solament la candidatura, que ja m'hi vaig referir ahir, sinó també una gran capitalitat que sigui beneficiosa per Sabadell, evidentment, en principi, i que sigui referent també internacional durant l'any 2024.
Tudela creu que la capitalitat serà un molt bon aparador de la cultura sabadellenca, amb més de 300 entitats implicades en el sector, tant a Catalunya com fora, i ha recalcat la rendibilitat econòmica que també implica ostentar aquesta distinció.
Des d'un punt de vista de cohesió interna, és a dir, un projecte col·lectiu, un projecte al qual tots els ciutadans de la capital de la cultura catalana en exercici són cridats a participar, en primer lloc. En segon lloc, i molt important també, que la resta del país conegui, es reconegui amb Sabadell amb els seus millors valors. I després hi ha un aspecte que a vegades s'oblida, però que és molt important, i més en aquests moments de pandèmia, i és el fet que, des d'un punt de vista econòmic, una capital de la cultura és molt rendible. I per què dic que és molt rendible? La inversió que s'ha de fer en relació al resultat final és molt rendible.
Sabadell prendrà el relleu l'any 2024 a Lloret de Mar com a capital de la cultura catalana. Ara es començarà a dissenyar el programa d'actes que tindrà com a punt de partida la idea de Sabadell com a fàbrica de cultura.
El Consell Comarcal ha aprovat un pla de transformació i reactivació industrial per als pròxims 4 anys. El document ha nascut del treball del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental i està pressupostat a 9 milions d'euros anuals. David Palacio.
En total hi ha 4 eixos de treball i 14 mesures per impulsar fins al 2024. El conseller de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Xavier Garcés, ha explicat alguns dels objectius del document.
El primer eix és el de reactivació, transformació i atracció. És a dir, les empreses que ja estan implantades volem que creixin, però jo sé que vam necessitar una transformació cap a una indústria 4.0 tecnificada i digitalitzada. I també tenim que atraure més inversió industrial al nostre territori. Aquí és un eix molt, molt, molt important, però lligat, i no podem oblidar-lo, en que aquestes empreses han de ser competitives i sostenibles.
El pressupost global del pla és de 35 milions d'euros, a raó de 9 milions d'euros cada any. Una part d'aquest import es vol aconseguir a través dels fons Next Generation, però es buscaran altres vies de finançament, com ara els fons FEDER, també europeus, i altres ajudes d'àmbit estatal per potenciar les indústries dels municipis.
L'Ajuntament i Transports Urbans de Sabadell volen comprovar si els autobusos elèctrics actuals serien eficients a la ciutat, tenint en compte el tipus de trànsit i el seu urbanisme. Per això aquesta setmana s'està fent una prova pilot que consisteix en una prova de circulació d'un autobús elèctric per tots els barris. Els resultats d'aquesta prova seran determinants per decidir si s'incorporen vehicles totalment elèctrics en una futura renovació de la flota de la TUS. El gerent de la cooperativa, Xavi Canyades, admet que la tecnologia ha millorat molt en els últims anys.
L'autonomia d'aquests vehicles ja estan garantint 250-300 quilòmetres, que ja seria l'evolució que hi ha hagut en els últims 2 o 3 anys. Les bateries han passat de 225 kWh a 350 com aquest, inclús ja més de 400, i amb un consum al voltant de 100 kW cada 100 km, doncs ja garantiríem la bateria. Aquí la clau és que aquesta bateria garanteix aquesta autonomia durant 7 o 8 anys. Però això són com les bateries que tenim dels mòbils, que van perdent. Doncs, bueno, treballa amb uns marges de seguretat que només t'impliqui fer un canvi de bateries a la vida útil del vehicle, que s'estima en 15 anys.
Un autobús elèctric pot costar entre 500 i 600.000 euros, enfront dels 350.000 que costa un vehicle híbrid. En l'últim any, la TUS ha incorporat 13 vehicles híbrids a la seva flota, sumant-ne ja 28. En total, doncs, un 43% dels autobusos de Sabadell combinen motor de combustió i elèctric. La superpoblació de senglars al Parc de Sant Llorenç faria necessària l'entrada d'animals depredadors com ara llops o ossos, els anomenats superdepredadors. I és que ara mateix el sistema natural de la zona no és capaç de regular-se i s'està produint un desequilibri. Els únics que eliminen exemplars de senglars són els caçadors. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Joaquim Zarzoso, president de la Territorial del Vallès de la Federació de Caça, explica al programa El Cafè de la Ràdio que l'administració voldria que es cacessin 3 vegades més senglars del volum actual.
L'administració el que li interessaria és que es cacessin 3 vegades més dels senglars dels que s'estan caçant actualment. O sigui, la població està descontrolada en molts àmbits territorials de Catalunya i l'única gestió efectiva que s'està fent per l'espècie, precisament és gràcies a la tasca social que fan els caçadors.
Els caçadors alerten que el llop buscaria menjar fàcil i anirà abans a endur-se ovelles que a caçar senglars. Àngel Minyo, director del Parc de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Ubac, està a favor de l'arribada dels llops, però admet que generaran problemes.
La convivència amb la nostra societat pues és bastant difícil perquè n'hi ha ramats, no estem acostumats a conviure amb ells, per tant seria un motiu de conflicte. Si no tinguéssim aquest tipus d'activitats, possiblement seria la manera de controlar efectivament les poblacions de senglar i de cabirols, que tard o d'hora també es convertiran en plaga.
Caldria pensar en usar pastors elèctrics i gossos mastins, més tenint en compte que la caça del llop s'acabarà prohibint a tot l'estat. Actualment els llops de la serralada cantàbrica s'abaten abans de creuar l'Aragó perquè no s'estableixin aquí. Tampoc es permet l'arribada de la cabra salvatge de Montserrat. Minyo considera que al parc hi ha herba suficient per tothom, però el creixement del cabirol, que a França ja es considera plaga, pot acabar desertitzant l'espai si es mengen tots els brots tendres.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Esquerra Republicana vol impulsar un permís retribuït per les treballadores municipals que pateixen dolor per la menstruació. La idea és que es puguin agafar fins a 12 dies l'any o 8 hores al mes.
La formació portarà la proposta a la pròxima Junta de Portaveus, prevista per dijous vinent. La regidora republicana, Glòria Llobet, ha explicat en cas que s'aprovi, després es negociarà amb els sindicats perquè es pugui aprovar abans de l'acabi l'any.
En teoria, nosaltres el que demanem és que el que es faci és que es proposi aquest acord d'aquest nou permís a la propera mesa de negociació col·lectiva que es faci, i el que posem és que sigui efectiu en el termini de 6 mesos. Intentem posar, no, calendaritzar una mica, perquè si no són aquelles coses que tothom diu que sí, que sí, que sí, però que al final no es fa, no? I llavors creiem interessant que primer els sindicats també diguin la seva, no? I poder-ho treballar tot conjuntament.
Entre els acords del text també hi ha estudiar que es pugui incloure aquesta clàusula social en els concursos que faci l'Ajuntament per contractar altres empreses.
I encara en matèria política, Ciutadans demana al govern local que augmenti els efectius policials nocturns per evitar actes vandàlics.
Bàsicament, se centren en la crema de contenidors i vehicles, que va ser especialment alta el cap de setmana passat. El portaveu de la formació liberal, Adrián Hernández, ha demanat un reforç especial dels agents en el torn de nit perquè els ciutadans puguin dormir tranquils, ha dit textualment. També lamenta que el PSC va prometre augmentar els efectius de torn de nit durant la campanya electoral, però que ara, diuen, se n'ha oblidat.
Unes 50 persones es concentren per reclamar la pau a Colòmbia. La diàspora colombiana celebra en aquests moments a la plaça Doctor Robert un acte per demanar l'aturada de les hostilitats entre la policia i els manifestants i a favor del paro nacional, que des de fa 24 dies es mobilitza per tot el país sud-americà.
La concentració convocada per l'entitat Colòmbia Despierta ha volgut senyalar les complicitats de l'estat espanyol amb el que qualifiquen de règim no democràtic d'Álvaro Uribe i en el context de violència instal·lat al país des de fa més de 3 dècades. José Ramírez, portaveu de la plataforma, ha denunciat el comerç d'armes entre Bogotà i Madrid, a més de la presència de multinacionals espanyoles al país americà.
El gobierno español no desconoce la corrupción, ni el narcotráfico, ni el paramilitarismo, ni el fascismo que hoy nos gobierna. Solicitamos al pueblo español su solidaridad, frenando la criminal complicidad del gobierno de España en nuestra tragedia y, por ende, la complicidad de la Unión Europea, que es similar.
Unes setmanes de protesta als carrers que s'haurien saldat amb detinguts i assassinats per part de les forces de l'ordre. Segons apunten els manifestants, podria haver-hi més de 60 morts, 1.500 desapareguts i 87 desapareguts en mans dels cossos i forces de seguretat.
Notícies vespre.
En cultura, la Sala Va de Música acull aquesta nit una actuació de l'empordanès Miquel Abres.
Cada dia era una trampa, desconnectant cada segon sense compassió.
El cantautor passarà per la sala de la plaça Laietana a les 9:01 de la nit, acompanyat per Carlos Ramió i Albert Sola, amb la guitarra i el teclat, respectivament. El concert s'emmarca en la gira iniciada el mes de gener passat i ho farà en un recinte, la Va de Música, que porta obert des del mes de juliol.
Tot i que actualment estan limitats a un aforament de 30 persones, són molts els artistes que han passat pel seu escenari, des de Joan Masdeu a Haldor Mar, passant per Mr. D o Mabel Flores. Una sala que molta història, que vol canviar la tendència dels seus artistes perquè més gent pugui gaudir-la. Són declaracions de Miqui Torres, responsable de la sala Va de Música.
ara és de l'any 85, no? Que molta gent es sorprèn i ve gent, ha vingut gent amb nosaltres que diu, però això de quin any és? Jo, de l'any 85, diu, oh, però si soc de Sabadell tota la vida no ho sabia que existia. Abans estava més enfocat a un públic més heavy, metal, punk i això, i ara, doncs, bueno, és el que deies, abans l'hem intentat convertir més eclèctic, no? Més... No m'agrada dir comercial, perquè queda molt lleig, no? Però és més a tot el públic. Tant pot venir una persona que li agradi la música heavy com una persona que li agradi la música pop o el jazz.
La sala vol servir d'ajuda als artistes que, per la pandèmia, han vist reduït les seves possibilitats d'actuar en directe. Per això, faciliten el preu del lloguer i els donen tota la recaptació de la taquilla. Tot i això, Torres tem que el govern aprofiti la relaxació de les restriccions per reduir les subvencions existents fins al moment.
I arriba la música negra de Sorolla. Nara Isneus i Museless sumen esforços en un projecte particular que va néixer per casualitat, ja que el primer dia que van trobar-se per fer música tenien al costat un trencaclosques d'una pintura de Joaquim Sorolla. Ara ens presenten Síntesis de Novo Primer, un EP de 4 cançons que segueixen un estil que han anomenat el Dark Vermouth Music.
D'aquesta manera ha cristal·litzat la feina de Nara Isneus, Neus Avellan, productora i compositora, i també de la productora electrònica Museless, alter ego creatiu també de la sabellenca Laura Llopart. El seu so industrial i per capes les ha portat, sense voler, a fer aquest primer treball de ciència-ficció ben cru, que hauria de ser la banda sonora d'una novel·la futura homònima de Llopart. Per ella, la música brota de forma natural entre les dues. Són declaracions al programa Al Matí.
La part vocal que jo faig en aquest cas, en aquest projecte, no hi ha lletra, no hi ha un concepte definit. No sé si canviarà, però... Bueno, sí, és com una mica metamorfosi, una mica de la creativitat de les dues, però que s'han trobat en comú, no? Si agaféssim dues esferes, les ajuntéssim i la part del mig és Sorolla, clarament jo crec que és això. I, de fet, vull dir, no... Tampoc estem molta estona pensant com hauria de ser. Vull dir, de fet, surt dels assajos.
Aquest primer treball de Sorolla es pot escoltar a les plataformes digitals, però les dues integrants no descarten que pugui transformar-se en un directe.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Es mejor eso que morirse.
Los chinos inventaron el coronavirus.
Coronavirus.
Esto se van a volver aquí a apocalipsis zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
És un honor i és una gran responsabilitat la que sento sobre les meves espatlles. Treballaré per exercir aquesta responsabilitat amb l'honorabilitat que requereix aquest càrrec, governant per tothom i posant sempre per davant el servei a la ciutadania de Catalunya.
Ja ho han sentit, són les primeres paraules de Pere Aragonès, ja com a 132è president de la Generalitat de Catalunya, investit amb els vots d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP. Amb el suport d'aquests 74 diputats, ha estat escollit en el tercer intent, després de les dues investidures fallides del març. És, però, el president que ha aconseguit més vots a favor de la seva investidura, igualant Pasqual Maragall, que el 2003 també en va obtenir 74.
Aragonès s'ha compromès a exercir el càrrec amb humilitat personal, amb Ficció Col·lectiva i Mà Estesa. També ha tingut paraules de record per al primer regidor d'Esquerra a Pineda, després del franquisme, Pere Horta, i ha agraït el suport del president del partit, Oriol Junqueras. Finalment, ha citat La pell de brau, de Salvador Espriu. L'independentisme desitja sort i encerts aragonès com a president de la Generalitat. Torra, Puigdemont, els polítics empresonats, Òmnium i l'ANC feliciten el dirigent republicà. També ho ha fet el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui l'ha instat a treballar junts en la vacunació i la recuperació i el retrobament entre catalans.
Més enllà de Sabadell i de la comarca, el dia també ens ha deixat altres notícies, com per exemple que el Comitè de Bioètica d'Espanya conclou que els menors de 60 anys puguin escollir la segona dosi d'AstraZeneca.
Es recomana, però, que signin un protocol que acrediti que es disposa d'informació suficient sobre el risc de patir una trombosi. La Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat ja ha remès l'escrit a la Comissió de Salut Pública.
Agricultura acorda 4,1 milions d'euros en ajudes per millorar la competitivitat agrària i en la mitigació del canvi climàtic.
S'afegeix a un primer grup d'expedients aprovats i els ajuts en total sumen 15,2 milions d'euros. Aquests s'emmarquen en el programa de desenvolupament rural de Catalunya PDR.cat 2020. La majoria d'aquestes inversions es localitzen a la província de Lleida.
El Constitucional suspèn la Llei Catalana de Protecció i Ordenació del Litoral.
L'alt tribunal ha admès a tràmit el recurs del govern espanyol sobre dos articles de la normativa i, per tant, han quedat suspesos. Es tracta de la part dispositiva que atorgava als ajuntaments les autoritzacions per fer activitats previstes pels plans d'ús i que el govern considera que envaeix competències estatals.
I el Consell Constitucional francès prohibeix l'ensenyament immersiu del català.
L'anomenada Llei Molac, elaborada pel diputat bretó Paul Molac, pretenia defensar la protecció del patrimoni de les llengües regionals i la seva promoció. Tot i això, ha estat tombada, al·legant que la llengua de la República és el francès. El diputat bretó lamenta que en un comunicat aquesta decisió i reclama que el govern canviï la Constitució perquè s'aplica una visió totalment obsoleta.
Moment pels esports. Dia de descans, el d'avui per al Centre d'Esport Sabadell abans de preparar el Sabadell-Pontferradina de dilluns. Els arrequinats necessiten un miracle en les dues últimes jornades per assolir la permanència, si bé és cert que ahir la derrota del Castelló en 3-0 a la Romareda afavoreix les opcions del Sabadell.
Només quedaran 6 punts en joc i el forat entre l'equip d'Antoni Hidalgo i la salvació és de 4. Tot i semblar un impossible, el carrilet esquerrà Josu Ozcoidi té plena confiança.
Fue un palo muy duro el día del Alcorcón, pero tanto el equipo, el cuerpo técnico, los jugadores, el club, confía, evidentemente pasa porque nosotros ganemos los dos partidos, pero no lo considero como un milagro, sino como algo que es muy complicado y que, joder, pues al final pasó de poder depender de nosotros a no depender de nosotros. Pero ya te digo que los que tenemos que creer sobre todo somos los jugadores, i creemos todos.
Si el Sabadell no fes la feina, podria descendir matemàticament aquest mateix dilluns. Si perd, serà l'adeu definitiu. Si empata, pràcticament. I fins i tot si guanya, podria perdre la categoria en cas que l'Ordonés s'imposés a Almeria i l'Alcorcón puntués a Girona. Una combinació improbable. I, de fet, Josu creu que si sumen 6 de 6, la resta acabarà venint sol.
Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, por eso te digo que yo creo en la salvación. Creo que vamos a ganar los dos partidos y si ganamos los dos partidos, claro, evidentemente esto es hablar por hablar, pero si a mí me dices lo que yo creo, es eso, que si ganamos los dos partidos nos salvamos.
Un dels equips immers en la mateixa lluita, el Castellón, ha cessat avui Juan Carlos Garrido. Els orelluts se situen just per sobre del Centre d'Esports amb 41 punts, un més que els arlequinats.
I no sortim de l'òrbita del Centre d'Esports. Aquesta tarda s'ha presentat Tornar, 10 anys d'Ipurua, el documental que repassa l'històric ascens del Centre d'Esports a segona A, ara fa una dècada a Eibar. Quatre companys d'aquesta casa, Sergi Garcés, Adrián Arroyo, Pau Vitur i Roger Benet, en són els autors. En Sergi Parc ha estat present a Nova Creu Alta en aquest acte de presentació.
Ja ha estat presentat aquest documental Tornar 10 anys d'Ipurua, que commemora el desaniversari de l'històric ascens del Sabadell a Eibar. Per tant, compte enrere, d'aquí uns dies, el dijous, tindrà lloc la preestrena a l'Espai Cultura de l'antiga Caixa Sabadell i l'endemà divendres ja l'estrena normal oberta al públic. Aquesta és la valoració que n'ha fet el director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle.
Jo penso que el Sabadell és un club especial, sempre es demostra, i crec que feines i documentals com aquest doncs demostra que és un club viu, és un club amb història, és un club amb afició, amb torn, i ja, això, documentals com aquests doncs fan més club, i tant de bo en puguem fer molts més i tan importants com aquests.
Les entrades, recordem, es poden adquirir al preu de 5 euros a través de Migrano d'Arena. Els enllaços els trobareu als perfils oficials a les diferents xarxes socials d'aquest tornar 10 anys d'Ipurua. Tot el que recapti anirà destinat a l'àrea de pediatria de l'Hospital Parc Taulí.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
I abans parlàvem de miracles, i un miracle és precisament el que necessita també el Club Esportiu Mercantil per mantenir-se a la Lliga Nacional Juvenil. Els blaugrana disputen l'última jornada demà davant del Nàstic B sense dependre d'ells mateixos per aconseguir la permanència.
Els graciencs han de guanyar contra un equip que no es juga res i esperar que punxin els Sants al camp de l'Espanyol B, la Floresta, el del Jàbec B i el Prat a Manlleu. Ara el vestidor confia en que totes les premisses es puguin complir i a més tindran la motivació que per a molts dels integrants de la plantilla serà l'últim partit del futbol base. Ho recorda el capità Àlex Pertusa.
Amb la motivació que nosaltres tenim de que és l'últim partit de molts de nosaltres de futbol base i també en el club i tal, i que no estem jugant el que ens estem jugant, doncs jo crec que per tema motivació i tal, jo crec que les ganes que tenim són molt elevades i no crec que n'estic, doncs pugui tenir aquesta motivació, però mai se sap.
Caldrà estar atents també al nombre exacte d'equips que acabaran descendint. A priori seran 6, però tot dependrà dels que s'arrosseguin de divisió d'honor. Demà, 17:45, horari unificat per als 4 partits amb implicacions per salvar-se.
I tanquem el bloc de futbol amb el Sabadell Nord, que també té una situació compromesa per sortir de la zona de descens. Totes les opcions dels de Pablo Becerril passen per derrotar diumenge el CUE del subgrup UB de Primera Catalana, al Parets.
5 punts separen els de Can Oriac del Rubí, el conjunt que marca la salvació quan resten 12 punts per disputar-se. Per tant, i com reconeix el capità Carlos Silva, només val guanyar aquest diumenge.
Cada vez está más difícil, quedan solo 4 jornadas y hay que ser un poco realista también, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando hasta el final, al fin y al cabo ya, yo te digo, estamos acostumbrados, ¿no? Pero creo que también nos merecemos algo más.
Recordem, però, que s'espera que la Federació Catalana acabi dictaminant que no hi hagi descensos. El duel entre el Sabadell Nord i el Parets arrencarà en l'horari habitual a Can Oriac, diumenge a 12:45.
A l'Europeu de Natació de Budapest, Marina García i Cata Corró salten a la piscina del Duna Arena en els pròxims minuts. La primera ho fa a la final dels 200 braça i la segona a les semifinals dels 200 estils, després de classificar-se aquest matí amb la 16a millor marca.
I a l'Europeu de Natació Adaptada de Madeira, l'altre representant del Club Natació Sabadell, Òscar Salguero, clou demà la seva participació a la seva prova estrella del 100 braça. Amb la mínima B, el Sarró, per anar als Jocs Paralímpics, el dels Marinals admet que no arriba en el millor moment.
No ens trobem en el millor estat de forma perquè no toca ara, sinó ja estem encarant la preparació cap als Jocs de Tòquio. Però bueno, intentarem donar el màxim, intentar estar a prop de les meves millors marques i donar-ho tot com a preparació cap als Jocs.
Ahir Salguero es va penjar la seva primera medalla a l'Europeu, sent tercer a la prova de relleus del 4% estils.
En esquash, Iker Pajares cau eliminat al torneig internacional del Gouna, Egipte.
El sabadellenc no ha pogut amb el número 3 del món i segon cap de sèrie del torneig, l'anfitrió Tarek Moment, cedint 11-5, 11-8 i 11-6. El jugador del Malibu Esportiu finalitza d'aquesta manera la participació del seu segon campionat de platí del circuit PSA d'enguany.
En handbol, l'OAR Gràcia anuncia reformes al seu pavelló.
Sense data confirmada, s'instal·laran un nou parquet i un ascensor, ho ha revelat el president de l'entitat, Salvador Gomis.
Totes les obres que es tenien d'haver fet ja des de fa un temps i que per diferents motius s'han anat endarrerint, per tant, tot el que és la façana principal anirà una mica 3 metres endavant per fer un ascensor, s'adaptarà una zona de la graderia per millorar en temes de mobilitat.
En aquesta roda de premsa, que va servir igualment per fer balanç de la temporada, també es va anunciar el canvi de gespa del camp de futbol 7. En la parcel·la purament esportiva, el sènior masculí d'handbol tanca la temporada demà a Primera Nacional rebent el Mataró. De la seva banda, el Creu Alta Sabadell visita el Cué, el Banyoles. Isidre Campanyà és jugador dels creualtencs.
Per nosaltres és un objectiu, no? Anar allà i obtenir l'última victòria i certificar, tot i haver-nos salvat per històries de taula, per números que pugen i baixen, pues que nosaltres tenim el nivell i que som equip de nacional.
Recordem que ambdós conjunts sabadellencs estan salvats. Els dos partits s'arrencaran demà a les 7 del vespre.
I acabem amb la Joventut Atlètica de Sabadell, que segueix amb els diferents actes per commemorar el seu centenari. Aquest cap de setmana, l'Anella Esportiva de Sant Oleguer ha organitzat el Campionat d'Espanya Màster. En les últimes hores també s'ha conegut que Carla Domínguez, atleta de la JAS, ha rebut el premi del Consejo Superior de Deportes a la millor esportista en edat escolar. Marxem. Tornem amb més notícies dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.